Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. La Fiscalia ha demanat presó per a Carme Forcadell i els altres membres querellats de la mesa del Parlament, tret de Joan Josep Nuet. La petició és sense fiança per a Forcadell i tres membres més, Lluís Coromines, Lluís Guinó i Anna Simó, i en el cas de Ramona Barrufet, amb fiança de 50.000 euros. Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí que es pot, té una petició de la Fiscalia per a ell de compareixences periòdiques als jutjats. Tots sis han declarat davant el Suprem avui investigats per rebel·lió, sedició i malversació. Forcadell i els altres membres de la mesa han declarat que la declaració d'independència va tenir un caràcter simbòlic i no va comportar efectes jurídics, alhora que han apuntat que han acatat l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. D'altra banda, l'Audiència Nacional ha rebutjat avui alliberar Oriol Junqueras i els consellers destituïts pel govern espanyol que estan empresonats des de la setmana passada. La jutge Carmen Lamela ha desestimat els recursos presentats pels 8 membres del govern de Carles Puigdemont al·legant risc de fuga i reiteració delictiva, segons fonts jurídiques. Mariano Rajoy, per la seva banda, ha agraït a Jean-Claude Juncker el suport a Espanya en uns moments que ha qualificat de difícils. Ha estat en l'acte de la distinció del doctorat honoris causa per al president de la Comissió Europea per la Universitat de Salamanca. El president del govern espanyol ha demanat una participació massiva en les eleccions del 21 de desembre. Amnistia Internacional i Òmnium Cultural opten pel carrer Marina de Barcelona per a la manifestació convocada per a dissabte a la tarda. Les entitats sobiranistes han triat un escenari inèdit i el lema «Llibertat, presos polítics, som república». I l'última persona que quedava ingressada pels atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils ha rebut avui l'alta mèdica. Per un politraumatisme, aquesta persona portava 85 dies ingressada. Recordem que els atemptats van provocar 16 morts i 130 ferits de més de 30 nacionalitats diferents. Fins aquí l'actualitat. Us deixem ara amb el programa Plusvàlua.
Ràdio Estel.
L'aniversari Hipercor se celebra a Ràdio Estel. Escolta cada dia de dilluns a divendres a 11:45 del matí l'espai on t'expliquem totes les ofertes, els descomptes i les sorpreses de l'aniversari que més avantatges et dona. Cada dia a 11:45 del matí, l'aniversari Hipercor a Ràdio Estel.
A Catalunya, milers de persones pateixen situacions de pobresa, d'injustícia social, de discriminació, de soledat. A la taula del tercer sector, defensem els drets socials. Som 3.000 entitats al teu costat. Col·labora-hi.
Ells són els imprescindibles.
Avui ja sabem com atacar el càncer.
Hi ha dos claus fonamentals amb el camp cardiovascular: la ciència i l'educació.
La medicina i la cirurgia fetal permeten salvar la vida de milers de nens abans de que neixin.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el santoral, les enquestes, els concursos... Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbsn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu.
Ràdio Estel.
Thank you.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit per Quim Esteban i produït per Mireia del Pozo.
Molt bon vespre, benvinguts al Plusvàlua, el programa d'Economia en Valors que cada setmana els apropa al Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, a través d'aquesta casa, de Ràdio Estel. I aquesta setmana parlarem del voluntariat. Ho farem amb Francina Alsina, presidenta de la Fundació Voluntaris de Catalunya i des de fa uns dies també presidenta de la taula del tercer sector. A la tertúlia d'avui comptarem amb l'advocat Joan Contijoc, l'economista Enric López Mila i l'advocada i gerent del CES, Mireia del Pozo. Abans d'entrar en matèria, analitzem el tema a tractar amb l'editorial de la setmana. Abans, però, anem a saludar el nostre tècnic, el Jordi Carretero. Sense ell seria totalment impossible fer aquest programa. Així que, editorial, i comencem. El voluntariat és un compromís d'actuació a favor de la societat i de les persones. Així ho defineix la taula del tercer sector social de Catalunya. Milers de persones a tot el país desenvolupen tasques de voluntariat social. Gent que dedica una part del seu temps a ajudar els altres, que són solidàries amb la comunitat, amb l'entorn i amb la societat, i que ho fan per convicció personal. Això sí, sense esperar res a canvi, més enllà de la satisfacció personal que prové d'entregar-se als altres. I és que el ferm desenvolupament del moviment del voluntariat a Catalunya diu molt i molt bé de la nostra societat, capaç de trobar en ella mateixa canals de resposta a determinades necessitats que cap instància governamental podia fer de cap manera. Hem convertit els dèficits en virtut i allò que no hem tingut ha acabat facilitant allò que tenim com a element definitori de la nostra personalitat pròpia. Un element clau en aquest procés ha estat les associacions que apleguen el voluntariat, que constitueixen un instrument de primer ordre per la vertebració de la societat i estan íntimament lligades amb la democràcia i la cohesió social, reforçant els vincles entre grups humans. Comencem el Plusvàlua.
Ells són els imprescindibles.
La medicina i la cirurgia fetal permeten salvar la vida de milers de nens abans de que neixin.
La lluita contra la sida podria donar un pas de gegant en els propers anys.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Doncs anem a saludar la Francina Alsina, que és la presidenta de la Federació de Voluntaris de Catalunya i presidenta fa poc de la taula del tercer sector. Francina, molt bon vespre.
Hola, molt bon vespre. Ara sí.
Ara sí que ho hem dit. Bueno, l'important és corregir-ho i dir-ho bé. Francina, explica'ns una mica en quin moment es troba avui en dia el voluntariat a Catalunya.
El voluntariat a Catalunya actualment diríem que té un bon moment, tot i que hi ha moltes altes i baixes, val? I que sí que, per exemple, quan hi ha crides molt puntuals, com ara tenim la del Banc dels Aliments, sí que hi ha una baixa important. També encara falten dies, no? Però sí que també estan una mica espantats perquè aquest any, per les mateixes dates, l'any passat ja tenien un volum de gent apuntat important i aquest any no s'està complint. També sempre pensem que la gent se'n recorda al darrer moment i tal, però sí que valgui aquí per fer una crida. Jo també, és un voluntariat que és molt maco de fer en família. Aquest sempre l'explico i dius, ostres, és molt guapo quan tu vas a un súper o vas a un lloc així, de veure l'avi, el net, el pare, tothom ajudant i col·laborant. I és una bona manera d'educar en valors a la canalla que ens està pujant. Per tant, sí que també, si algú ens està sentint, no?, família, o les ampes de les escoles, que n'hi ha moltes que s'hi impliquen plenament entre tots els pares de l'escola, i en escoles que ja et dirigeixen, no?, aquest súper hi va a aquesta escola, o hi va a l'altra, perquè és necessari, és important i fan falta moltes mans.
Doncs comencem l'entrevista amb aquesta crida. Queda poc per la jornada del Banc dels Aliments i calen voluntaris. Està per sota de l'any passat.
Sí.
S'havia convertit en tota una tradició abans de Nadal, aquesta jornada, i encara, per quan és la... És per finals del mes de novembre, principis de desembre.
Desembre, ja no he dit exacte, sí, és cap al desembre.
Encara som a temps d'apuntar-nos, no?, i per col·laborar com a voluntaris en aquesta acció.
Exacte. I per això la crida es fa una mica de temps, perquè tothom pugui apuntar-se.
Mm-hmm. Quants voluntaris n'hi ha a Catalunya, s'estima?
A Catalunya, en tot el que és l'àmbit social, considerem uns 348.000.
No està malament, tenint en compte la població global de Catalunya, és un tant per cent molt elevat.
És elevat, però deien era un 17% de la nostra població.
Que són voluntaris fixes i també voluntaris que són temporals, podem dir d'aquesta manera,
no? És que la imatge del voluntariat que teníem tradicional, en una societat que és líquida, els nostres voluntaris també són líquids, perquè no hi ha res estable. Sí, clar, la gent jove se t'apunta amb molta bona voluntat, valgui la redundància, no? Uh-huh. Però llavors, que si surten els Erasmus, que si surten les feines temporals, encara que sigui per un any, dos anys, però han de sortir del país. Llavors, aquest compromís a llarg termini, sobretot amb la gent jove, és molt difícil. Però sí que els tens sempre a punt quan són coses puntuals. Tu fas una crida i el que més es mobilitza és la gent jove. Val? I llavors, a la resta de voluntaris, diríem que hi ha unes franges, sobretot quan te'n vas entre 50, 60, que aquestes sí que són més fixes. I tenen un compromís més a llarg termini. Per què? Perquè ja són persones o que tenim jubilacions anticipades, val? Llavors tenim una quantitat de grans professionals que estan fent un servei molt bo a les entitats, i els que no ho hagin fet i els acabin de jubilar, jo els engresco, perquè tot aquest talent a les entitats els hi fa un gran favor.
Sí, que si fem una radiografia del voluntariat, trobaríem gent jove que és temporal, per exemple, ara a la jornada dels aliments o en dies amb accions concretes que els hi pot atraure, i després tenim gent més gran que són jubilats o prejubilats, que tenen molt temps lliure, més temps lliure, i que ja fan doncs, accions més... continuades amb el temps, no?
I gent jove que pot estar en una entitat doncs, 2 mesos, 3 mesos...
Mm-hmm. O però allò que deia... també, potser que...
Exacte, i dius, ostres, mira, m'ha sortit una feina, doncs és fantàstic, que bé, no? Ves, però mentrestant no surti aquesta feina, sí que ha omplert el seu temps dient, doncs ara... Moltes vegades sents la frase, no? Ara puc fer allò que sempre volia fer i no tenia temps. Doncs estupendo, no? Donem un cop de mà i descobreixes també una realitat que llavors dius, Andrea, moltes vegades no t'ajuda també a valorar el que tu tens i dius, pues que bé que estic. I deixem de plorar una mica.
En quins àmbits treballen els voluntaris a Catalunya?
Tenim 5 àmbits diferents.
Vinga, anem a repassar
tenim,
tots.
Sí, el que és l'àmbit social. Tenim l'àmbit el que és de mediambiental. Tenim l'àmbit esportiu. Tenim la cooperació. I teníem...
Ens deixem un.
Un. Doncs ara m'has enganxat en blanc,
social,
eh?
Social,
perquè salut és social també, i anava a dir-te immigració.
No acabarà si sortint. Tocàvem. Anem a deixar tots plegats. El social que fa referència a accions per persones potser que no tinguin...
És una primera acció. És la primera acció d'un tu a tu, no? A un altre ser humà. I clar, aquí dintre sí que enganxem tot el que és des d'infantesa, tenim dones, tenim el que és malaltia. L'àmbit de la salut és el més important, diria que... mira, ara parlo de la federació, si sí, l'altre barret meu. Aquí tenim la ratlla de 300 entitats federades i el 60% són de salut.
60?
60. Per tant, l'àmbit de la salut abarca molt, perquè també la salut és molt transversal. Val?
I les tasques que fan els voluntaris en aquest sentit, potser segurament acompanyar persones grans,
nens petits... És un acompanyament, no? Perquè fixa't amb les criatures, pot ser molt bé tots els que tenim dintre d'hospitals pediàtrics, val? Que és anar-los a fer reforç, anar-los a jugar amb ells, anar a fer companyia, alliberar les famílies, perquè, clar, una mare difícilment deixa un fill sol a dintre de l'hospital, però aquesta mare necessita que li toqui l'aire. Ja. Se'n vagi a fer un cafè i si se'n vol anar a la perruqueria, que es posi, se'n vagi a la perruqueria.
Desconnectar,
no?
Una mica.
Desconnectar un moment i saber la mare marxar tranquil·la de que el nen no queda sol, sinó que està ben acompanyat per gent que el fa jugar, que li fa fer pues, això el repàs escolar, perquè molts, clar, són de llarga estada i dius, per menys que no perdi el curs. Si toquem ja tot el que és oncològic és molt més forta i són més llargs, no, els tractaments. Llavors aquest voluntari ajuda en el benestar. Sí, en el fons el voluntariat el que col·labora o ajuda és en el benestar de la societat. I procurem doncs, que la gent tingui qualitat de vida.
Estem parlant d'aquest primer voluntariat, el social, també en ve a la ment la gent gran que està a casa sola. També
exacte, tenim aquí dues entitats que es dediquen precisament a això, que tant és Avis Mont com Amics de la Gent Gran, i fan una tasca importantíssima, perquè la soledat és molt fumuda. A mi sempre m'impactava aquell anunci d'Amics de la Gent Gran.
Que a més a més, que estava esperant,
que era ella. O sigui, no era cap actriu. Era la mateixa protagonista que un dia els hi va dir... la frase aquella de dir mai m'hagués pensat que el pitjor de fer-se gran era la soledat. I amb ells els va impactar tant que van dir, pues, això és tema d'espot. I ella mateixa va ser la protagonista d'aquest espot, d'aquesta fotografia, d'aquest anunci, no?
Una fotografia que tots que hem anat a metro ens hem quedat, fixat, no? I clar. Ens ha fet pensar.
I clar, i també t'impacta el dir, ostres, resulta que aquesta persona és la que està patint aquesta soledat, o la que ha tingut aquesta reflexió, que per ella ha de ser duríssim.
Medi ambient, està clar, no? Tècnics també
clar, nosaltres, medi ambient, no, estem només en l'ambient social, eh? Vull dir, a l'altre tipus, al cultural, ja m'ha sortit.
Al cultural, me l'apunto.
Veus com havia de sortir?
Me l'apunto.
Ja ha sortit.
Tenim el medi ambient, l'esportiu, que també doncs, col·labora per nens, per exemple, no?
Amb els monitors, exacte.
La cooperació, també, fora de nostres fronteres, països en vies de desenvolupament, i el cultural, doncs, està clar, també, accions, no?
Tot el que
no?
Siguin fins a dintre dels ateneus, i ja, mira, aquí al davant mateix de l'estudi tenim els castellers. Més voluntat que tenen els castellers és tot un voluntariat, també, no? Perquè, a part que ells gaudeixen fent-ho, però també ajuden a que els altres gaudeixin. A part que fan accions, també, socials, eh?
A Catalunya som una societat molt voluntariada, no? És a dir, d'aquesta manera, no sé si la comparem amb altres parts de l'Estat o a nivell internacional, si hi ha tants voluntaris.
Diríem la xarxa d'associacions. No podem deslligar mai un voluntari d'un associacionisme. Tinguem clar que les associacions de caire social han nascut per la força del voluntari. La gent s'ha agrupat perquè hem vist aquí hi ha una determinada necessitat, anem a veure com ho podem solucionar, s'agrupen, llavors diuen, home, doncs organitzem-nos una mica millor, fem una associació, i quan van aconseguint recursos, quan això es va fent gran i se n'adonen que es necessita persones alliberades per poder atendre i per poder atendre amb més professionalitat, és quan comencen a contractar persones. Llavors, sempre hi havia aquesta llegenda negra contra el voluntariat, de dir, els voluntaris treuen llocs de treball. I era una cosa que a mi em posava una mica nerviosa, no? Perquè, o sigui, el meu origen, la meva base és la Fundació Arrels, que suposo que tots coneixeu. Va néixer només amb voluntaris. Actualment la Fundació Arrels té com a 50 treballadors... I som 300 i pico de voluntaris. Però, clar, aquesta entitat que va néixer només en voluntariat actualment ha obert gairebé 50 llocs de treball. Doncs aquest és un clar exponent que el voluntariat el que fa és crear llocs de treball. No en pren ni un. I si en pren és que l'entitat ho està portant molt malament. Sempre animo els voluntaris... que si entra en una entitat que no acostuma a passar, però per si es dona el cas que et fan fer feina que hauria de fer una persona remunerada, nega-t'hi. perquè el voluntari mai és obra de mà barata.
I quina diferència trobaríem entre un voluntari i un treballador? És a dir, com una persona que entra a una associació pot fixar-se si la feina que està fent és de voluntari o l'haurien de pagar per aquesta tasca?
Un és l'horari. A tu no et poden obligar a
estar
a fer un horari...
Estar 8 hores o 4, el que sigui.
El que sigui. I el temps el marques tu. Sempre hi ha unes converses quan un entra en una entitat, quines condicions, no condicions, hi ha una llei. Abans hi havia aquesta carta de drets i deures, però llavors el voluntari i l'entitat s'han de posar una mica d'acord. I el voluntari diu, mira, ell és el que disposa del seu temps. Jo podré venir cada 15 dies pues, un parell d'hores. Pues, em va bé o no em va bé, o perfecte, i a quin horari faràs. I punt. Val? Llavors, no pot venir l'entitat a dir-te, ah, no, si no em fas un mínim de 8 hores setmanals, ho sento que no em serveixes. Això ja és una antena que s'ha de disparar, dir, a sant de què, no? Segona, la feina que fa el voluntari difícilment la pot fer una persona remunerada. Per què? Perquè és acompanyament. Llavors, la persona remunerada el que fa són feines tècniques. Un voluntari no l'ha de fer. I aquí deixo de banda... Val? El que abans comentava jo del voluntari, de les persones prejubilades, que tenim grans persones...
Coneixements, no?
Grans coneixements.
I gran experiència, també.
Clar, perquè què passa? Que les entitats socials, en general, els recursos que hi ha són poquíssims. I llavors, clar, ells, quan han nascut una entitat pues, per atendre gent que està dormint al carrer, no em parlis d'informàtica, però no en tinc ni remota idea, ni em parlis de com s'han de fer tots les subvencions, aquells formularis que pots acabar totalment ximple, perquè el que tu has nascut és per atendre que aquella persona deixi el carrer d'una vegada. Val? En aquest camp, aquí sí que hi poden entrar voluntaris, diem, o sí que va molt bé que aquestes persones vagin a les entitats. Per què? Perquè els recursos que té l'entitat és per fer aquell servei per al que ha nascut. Si ha nascut per poder treure una persona del carrer, poder pagar una pensió, els recursos que està rebent no són ni molt menys pues, per pagar un informàtic ni per pagar, a menys que no entri en alguna convocatòria especial o que em vagi amb alguna cosa. Per tant, aquí aquest voluntari tampoc està traient cap lloc de treball perquè l'entitat no el podria pagar. O sigui, ja no entra en la, diríem, en la filosofia o en la seva història fundacional haver de tenir aquests llocs de treball. Sí que ha de pagar en l'assistent social, sí que ha de pagar el treballador social, perquè això sí que va amb la seva missió, que és la d'ajudar aquella persona.
I dedueixo que una associació, com vostè em deia, de la Fundació Arrels, pot començar sent petita, es va crear en gran, i un voluntari pot acabar treballant dins d'aquella empresa o aquella associació, no?
Moltes vegades ha passat. Mira, el nostre actual director, no sé si el coneixeu, el Ferran Busquets, va començar els dissabtes a la tarda sent voluntari amb mi. I era un noi que ens venien allà, sabia que era enginyer informàtic, o sigui, poca broma, val? Però els dissabtes a la tarda venia a fer voluntariat allà. En un moment donat, no teníem pàgina web, no teníem res de res, i li vaig parlar al director d'aquell moment, que era el Salvador Busquets, que em sembla que també el coneixeu, de dir, ostres, hi ha un noi els dissabtes a la tarda, que no hi domina la informàtica, Salva, per què no parles amb ell i tal, no? I el Salva va parlar i va començar a confeccionar la primera pàgina web que teníem i tot el que teníem. Això, el Ferran pues, va tenir una feina fantàstica i meravellós, l'entitat es va anar consolidant, gràcies pues, a convenis i... Però tens uns ingressos i llavors se li va fer el mateix. Ferran va ser quan va dir... per què no em contracteu a mi com a informàtic? I clar, deia, home, perquè el que tu cobres l'entitat no t'ho podrà pagar mai. Va dir, no, em compensa molt més treballant aquí que no amb una multinacional. I ell va renunciar a la feina que tenia. No sé si sabíeu aquesta història, espero que el Ferran me la perdoni per haver-la estat explicant així, per fer-la pública, no? Però per dir-te, com sí que és una persona que va començar sent un voluntari, ell tenia ja la seva trajectòria feta, i la seva opció personal va ser de dir, pues mira, en lloc d'estar amb una multinacional que no em dona la satisfacció que em pot donar, venia treballant aquí. i així va entrar. Uh-huh. I hi ha moltes persones que fan aquest recorregut, però que no s'enganyin també moltes persones que venen a dir, mira, faig un voluntariat amb i així després...
Ja, no?
Exacte, que després em contracti.
L'objectiu ha de ser col·laborar per al bé comú i per l'acció que estàs fent en concret.
Però si no s'equivoquen. Uh-huh. Una cosa és que tu vagis a fer un voluntariat, però això no et dona cap dret a que després tu m'hagis de contractar.
Clar. Uh-huh. Per contractar es cal finançament, es necessiten diners.
Exacte.
I és una de les potes també que volíem parlar de com es financia les associacions, qui aporta els diners per contractar i com es troben en el moment actual, perquè dedueixo que també l'administració pública té un paper clau.
Importantíssim.
No?
I no se n'hauria de desdir, ni de deslliurar, ni de rentar-se les mans a l'hora de la veritat. El que més ajuda a una associació són els socis. Perquè és allò que saben que compten segur.
Que són les aportacions mensuals, bimensuals o anuals.
Però clar, tu saps que al cap de l'any tens aquests ingressos assegurats, perquè amb l'administració no ho saps mai. Val? Per una altra banda...
I quan et pagaran després.
Clar, i si aquí entrarem en aquest conveni, no entrarem, i si no, mira el que ens ha estat passant ara, no? Que eren convenis ja signats des del mes de gener, i a última hora hem estat tenint que batallar i barallar-nos amb l'Estat central. Per què? Perquè a l'hora de la veritat el senyor Montoro va decidir que les partides que venien per acció social no les incluïa. Sortosament, després de tot el que s'ha bellugat i s'ha fet, i perquè tenim els contactes a Madrid que ens estan dient que sí, que finalment sembla que han accedit a pagar-ho. Però poca broma, perquè estem parlant de més de 10 milions d'euros... I estem parlant de programes que s'han començat a executar les entitats al mes de gener. Perquè, clar, si tu al mes de gener la Generalitat et diu perfecte, signem aquest conveni, tu saps que tens aquests cèntims, que després t'arribaran quan arriben. Però tu saps que en el plaç d'aquest any els tindràs. Les entitats sobreviuen com poden, no? Per què? Pues perquè hi ha les que tenen la mica de patrimoni, si no, pues hi ha les pòlisses de crèdit, que és on va parar tothom, i si no, pues, hi ha fins i tot entitats que s'arriben a hipotecar. És que la cosa té la seva gràcia. Però tu saps que abans que s'acabi l'any, aquests cèntims han arribat. Per tant, també és l'altra trampa de dir sí, a mi m'han adjudicat tants cèntims, però he estat pagant comissions. O sigui, que aquests cèntims que m'adjudiquen no m'arriben tots a l'entitat, ni molt menys, perquè em toca pagar entitats bancàries i em toca pagar doncs, a qui sigui, no? Perquè tothom cobra la seva comissió. D'acord? Aquest any ens hem trobat amb aquest ensurt, que al fer aquest bloqueig, de cop i volta et decideixen que aquests dos capítols no entren. I dius, perdoni, aquestes entitats han estat gastant uns cèntims que no tenien perquè els havien assegurat que sí que vindrien i han estat fent una atenció. O sigui, són programes. Aquesta atenció s'ha portat a terme. Per tant, això ha d'arribar en algun moment o altre. O sigui, no, és un autèntic desastre.
Finançament privat també és important. Jo no també... només parlo de les aportacions dels socis, sinó d'entitats, fundacions...
Les fundacions ajuden moltíssim. També tenim aquesta altra pota que se'ns està obrint, que és la responsabilitat social corporativa, que hi ha empreses que se n'adonen que sí, que això és important, i que quan coneixen una entitat el que fan és involucrar-se en algun programa d'aquesta entitat. I tant s'involucren a nivell monetari, com també moltes vegades ens trobem que creiem que és una bona pràctica involucrar els propis treballadors. Val? I els treballadors, doncs, bueno, a mi no ens agrada aquest programa i anem a fer un voluntariat, que poden venir, com deia abans, en coses tècniques, en coses de... Doncs fem tota aquesta pàgina web nova... hi ha molts recursos en què hi ha empreses molt concretes que et poden ajudar perfectament.
Abans de finalitzar l'entrevista, ho dèiem al principi, acaba de ser nomenada la presidenta de la taula del tercer sector fa uns dies, fa...
El dia 18 d'octubre, o sigui...
No arriba un mes. Com ho porta?
Doncs per ara molt distreta. Sí. Ja vaig dient, sí, que vaig entrar així en un moment una mica... Perquè els dos dies d'haver estat nomenada, són dimecres, i divendres ja va saltar a l'aire la història dels dos capítols que no entraven. Sí, no hem parat des d'aquest moment. La sort que tinc. O sigui, la taula del tercer sector pensa que junten a 35 federacions que representen 3.000 entitats. Sí, és
35 federacions, 3.000 entitats, i ja no vull comptar els socis que hi ha aquí o persones, no?
Implicades dintre, no? Estem parlant d'un volum de gent molt important, molt transversal, perquè, clar, cada federació són diferents. Per tant, és una responsabilitat importantíssima la que tenim a sobre. La sort, i jo no paro de repetir-ho, és... Tinc una junta directiva fantàstica, estic molt contenta de les entitats que han entrat, i a més, l'altra sort és que hi ha un equip tècnic molt bo. Perquè si no seria, jo diria, impossible o inviable tirar endavant tots els projectes que hi ha, tots els grups de treball, i estar al peu del canó com s'està, no? Al servei de les federacions i de les entitats.
Quin objectiu té?
I objectiu bàsic, doncs, millorar tota la sensibilització de tot el que és l'àmbit social. Com la taula, clar, nosaltres ens hem trobat que hi havia una feina començada, i aquesta feina és la que continuem. Canviarem potser les maneres, no? Però la feina, els objectius són clars. Un d'ells és l'atenció integral a la família, perquè tenim els nens. Els nens és una part bàsica de la nostra societat, perquè parlem pobresa, però clar, una llar on hi hagi pobresa, diria que tothom surt perjudicat, però el nen serà el que més perjudicat sortirà. Ja no parlem només d'alimentació, perquè alimentació, més o menys, tothom s'està bellugant perquè aquelles criatures tinguin una alimentació bàsica, però ara mira com ens comença el fred. No et diré res del que és la pobresa energètica. Les oportunitats que aquesta...
Estan pujant el preu un altre cop de la llum i encara no comença el fred.
Val, però espera't tu que això continuï endavant. Sí, ja dintre de lo que és la pobresa és tan transversal i la víctima més innocent és la criatura, perquè a més li estàs privant de tot el que puguin ser part de la seva educació, que jo trobo importantíssim, tot el moviment extraescolar que pugui fer. Clar, tot això és, les famílies no ho podran, no ho poden mantenir, no, no ho podran, no poden mantenir-ho. I aquesta criatura ja l'estàs marginant de la seva resta de companys. I quan sigui adult, li has pres unes oportunitats que la resta sí que hauran tingut, que això l'ajudarà. La societat que ens ve ens està demanant persones molt formades. I tot això és una mancança que aquesta criatura ja tindrà a sobre. Val? I ja no parlem de la gent gran, parlem de la gent dependent. Clar, és... aquest és el nostre focus. O sigui, de tot el que és el més feble de la nostra societat.
Abans d'acabar l'entrevista, tornem a l'inici, aquella crida que havíem fet per al banc dels aliments. Ho he buscat, el Gran Recapte.
Ah,
l'1 i el 2 de desembre.
Veus com sabíem que estava entre la frontera
entre novembre i desembre. Era just l'1 i el 2 de desembre, aquí cap de setmana. Falta poc més d'un mes. Encara hi som a temps, a ser voluntaris.
Ah, exacte.
En els últims anys hem anat al supermercat aquell cap de setmana i...
Arrasem amb tot.
Dóna gust aquell cap de setmana poder col·laborar.
Mira, fes una altra crida.
Vinga, va.
Perquè
aprofitem que estem aquí a Ràdio Estel, va.
També tenien el gran problema que sempre tenien un gran magatzem perquè els hi deixaven acumular tot.
Sí.
I aquest any encara no el tenien.
Home, doncs falta un mes. Així és que si algú té un gran magatzem,
que
truqui
al banc dels aliments. Val, que truquin, que els agrairan moltíssim. I famílies, engresqueu-vos, que és molt guapo, que els nens s'ho passen bomba i, a més, és el millor exemple que podeu donar als vostres fills, no? El de l'entrega, el de la solidaritat i el de col·laborar per un altre.
Doncs Francina Alsina, presidenta de la Federació Voluntaris de Catalunya i presidenta de Taula del Tercer Sector, donem pas a la tertúlia, que també voldran intervenir amb el que ha dit avui al Plusvàlua.
Ells són els imprescindibles.
Avui ja sabem com atacar el càncer.
Hi ha dos claus fonamentals amb el camp cardiovascular, la ciència i l'educació.
La medicina i la cirurgia fetal permeten salvar la vida de milers de nens abans de que neixin.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Serà Saludem a la Mireia del Pozo, advocada, gerent del CES i productora d'aquest programa. Mireia, molt bon vespre.
Bon vespre a tothom.
El Joan Contijoc, advocat. Joan, bon vespre.
Bon vespre.
I l'Enric López Mila, que és economista. Enric, molt bon vespre també.
Bon vespre.
Comencem fent una valoració de com veieu el voluntariat a Catalunya que està actualment. Hem entrevistat a la Francina. Mireia, comencem amb tu.
Doncs, en primer lloc, felicitar-la pel seu recent nomenament com a presidenta de la taula del tercer sector. Per sort, conec a la Francina des de fa bastants anys i segueixo la seva trajectòria, com algunes de les persones que ha parlat també els conec, el Salvador Busquets, el Ferran Busquets. Doncs realment crec que és una molt bona... És molt bo que hagi sortit ella.
I és una bona candidata,
sí,
no?
Sí, és una molt bona candidata, sí, exacte. Sí,
moltes per gràcies, banda, moltes gràcies.
Molt bé, perquè crec que el tercer sector surt en positiu i reforçat. Per una altra banda, el tema del gran recapte.
Mm-hmm. 1 i 2, eh?
Sí. Sí, exacte, el dia 1 i 2. Precisament el dijous, dia 30 de desembre, en aquest programa, entrevistarem el nou president del Banc dels Aliments. Fins ara ha sigut el senyor Eduard Arruga, que és també vicepresident del CES. I està passant el que comentava la Francina, per això és bo que des d'aquí fem una crida. Perquè el gran recapte és el dia 1 i 2, correcte. Mm-hmm. Però un cop acaba el gran recapte es necessiten moltíssimes mans, però moltíssimes, pels magatzems, sí, per classificar tot el que són els aliments. Aleshores, és cert, aquells dos dies és una bogeria, és una passada, una bogeria a nivell de voluntariat i de la crida. Uh-huh. O sigui, realment els catalans, crec que aquí sí que sempre cada mes de desembre fem una valoració i que els catalans ens hi aboquem. Per això està molt bé que ens felicitem o autofelicitem. Però és cert que en aquests moments, igual que va passar fa dos anys degut a unes eleccions, doncs el nivell del voluntariat apuntat havia descendit. Aleshores, és bo perquè hi ha certes poblacions, Sabadell, Terrassa, que estan fent crides on hi ha molta mancança. Si en algunes poblacions, per exemple a Barcelona, passa que hi ha gent que vol anar només a uns supermercats determinats. La zona és molt àmplia, per sort avui en dia amb els autobusos, metros, s'arriba a tot arreu. Realment participen molts nens, moltes famílies, gent gran. A vegades hi ha gent gran que pregunta i diu: home, però si he d'estar moltes hores de peu. No, no s'amoïni. És poca estona, no són tantes hores, fins i tot es poden fer torns. Per tant, animem a la gent a ser-hi i sobretot també a la setmana de després, que és molt important. Aquells dies de després que a vegades costa molt que la gent s'apunti pel fet de que la gent no ho sap.
Mm-hmm. I no ens oblidem de si algú té aquest gran magatzem per poder encabir tot, que també, també és important. Joan, bueno, a mi el voluntariat.
Molt, sí, m'ha agradat molt escoltar l'entrevista de la Francina Alsina i felicitar-la pel seu nomenament.
Gràcies.
M'ha agradat molt també el concepte, bueno, jo directament m'agrada el tema de dades, quan parlem de dades i de números, quan ha fet referència al número de voluntaris que tenim a Catalunya, aquests 300, gairebé 400.000 persones. Uh-huh. I quan ha fet referència, m'ha fet gràcia el tema de la societat líquida, el fet aquest de com, sobretot, la gent jove avui dia, doncs, en general, doncs, vivim en un ambient canviant, societat canviant, que comporta doncs, la part negativa de que, segons com, no pots implicar-te, però a mi m'agradaria donar una miqueta la vessant positiva, de veure com a dia d'avui la gent, els millennials, els que hem nascut entre el 81 i el 95, doncs tenim un altre concepte d'entendre la vida, no únicament a nivell personal, sinó a nivell també professional. I això comporta també que dins de l'àmbit del voluntariat, i suposo que també molt ajudat també per la tasca de les xarxes socials, que avui ja també ha ajudat molt al fet de que la gent conegui molt més la funció del voluntariat, afavoreixi doncs, que la gent jove pugui participar i pugui col·laborar en l'àmbit del voluntariat, en el sentit que doncs, la gent avui dia té una amplitud de mires, vull dir que el concepte de voluntariat s'ha interioritzat molt més, la gent no ho veu com abans, que doncs, està molt més vinculat a segons quins sectors, avui dia, tal com has dit, tenim des de l'àmbit esportiu, mm-hmm. sanitari, etc. Vull dir que la gent pot col·laborar allà on més li agradi, i llavors crec que és molt important donar rellevància a aquesta dada, el fet de com la gent jove a dia d'avui, en aquesta societat líquida i canviant, per permet doncs, que doncs, bueno, vull ser partícip d'un àmbit d'ajuda del sector que tu consideris, i que jo crec que a dia d'avui això canvia molt, que veus que molta gent jove avui s'implica molt més, evidentment que per la crisi, evidentment també ho hem vist, com hem reaccionat aquí a Catalunya i a Espanya en general, hem vist com de veritat som una societat doncs, que té doncs, una genètica doncs, molt predisposada a ajudar i col·laborar, però alhora també veus com la gent jove a dia d'avui també doncs, cada vegada és més, té una voluntat més col·laborativa.
Que molt sovint diem, és que els joves passen fan de tot. No té per què, hi ha un gran número de joves que estan molt implicats.
Clar,
no?
Jo crec que precisament pel concepte aquest de societat líquida, com avui dia un jove no vol treballar tota la vida a la mateixa empresa ni vol viure potser al país tota la seva vida, doncs el mateix, vull dir que li ve de gust durant una època de la seva vida doncs col·laborar en un àmbit determinat, i això crec que ha afavorit molt, i el paradigma social ha canviat molt en aquest àmbit, d'acord? Jo crec que és molt positiu en aquest sentit.
Perdoneu, els joves són els que més participen, com deia la Francina, en els moments puntuals, per exemple, quan hi ha el recompte del sense sostre, de ningú dormint al carrer, que estan allà tota la nit, i és lògic, doncs són la gent jove.
Mm-hmm. Jo hi surto cada any, i sempre...
És que és jove, ella és jove.
Gràcies. I en el meu equip sempre vaig amb gent molt jove. I són estudiants que l'endemà aniran a classe i tal, però estem allà tota la nit en blanc, no? I sí, amb quina il·lusió que ho fan. I això, o sigui, encara que ara no continuï, aquesta llavor queda dintre. I quan tinguin ocasió aniran fent. I per la seva... Perdó, per la seva educació és que és tan important aquesta empatia amb el patiment, aquest posar-te o ser solidari al costat de l'altre, que trobo boníssim.
I també aprendre la societat, no?, de com, quina és la societat que tenim i com és el món que ens envolta, Mireia.
Sí, m'agradaria que la Francina, ja que la tenim aquí, ens encara, expliqués...
Encara el pobre...
Sí, no pobre, puc obrir la boca.
El pobre Enric, si sembla que parli l'Enric i després sí? Vale, doncs sí que és Mireia que...
Sí, m'agradaria que la Francina, ja que la tenim aquí, ens expliqués com la gent pot apuntar-se al moviment del voluntariat. Perquè sovint, en aquests moments, ens trobem molta gent a l'atur, molta gent gran prejubilada. I a vegades és el típic a la cafeteria o en una peluqueria on siguis sents, ai, a mi m'agradaria ajudar a anar a això de la lectura amb els nens, però no saben ben bé on dirigir-se, com.
Quines
doncs, ja
són
que
les
la tenim
passes?
Aquí,
sí.
Mira, hi ha una pàgina web fantàstica que acabem d'engegar a la Federació, que és Voluntariat en un clic.
Quina és la pàgina web? Voluntariat.unclic.cat?
.cat. Uh-huh. Val? I entren allà, hi ha una bossa de voluntariat.
Que podem triar quina és l'acció que volem fer.
I a més, les entitats pengen les necessitats que tenen. Uh-huh. I la persona, quan entra, pot veure aquella entitat, què fa, en quin àmbit es belluga, on pot anar... O sigui, està l'acabem d'estrenar, perquè fins ara era dintre de la pàgina de voluntaris.cat, uh-huh. Hi havia aquesta, la bossa de voluntariat. I llavors, clar, com que s'havia d'anar triant, hem dit, fem encara més fàcil. Hem tingut una gent molt maca que ha ajudat, i llavors ara s'acaba d'inaugurar i és voluntariat en un clic.
Doncs voluntariat en un clic.cat, allà entrem, mirem quines són les necessitats de, que trobem de diverses associacions i les que siguin més afins a nosaltres i les que puguem aportar més, ens podem apuntar i d'aquesta manera podem col·laborar de manera voluntària. Enric,
sí, perdona. I ara, sort que aquí, ara me n'acaben de fer donar, la taula del tercer sector va presentar una aplicació de mòbil.
Una app.
Que, una app, que tu veus tot el mapa d'entitats socials de Catalunya. Val? I llavors això també va molt bé, perquè estiguis on és perfecte.
Pots ampliar, pots anar a mirar per Catalunya,
i,
no?
Exacte. A més, no, et diu exactament a prop de tu on estàs, perquè, clar, té un geolocalitzador d'aquests.
Com es diu l'app?
L'app és el mapa d'entitats socials de Catalunya.
Mapa d'entitats socials.
Vale?
Mapa d'entitats socials de Catalunya, aquí ja podem doncs, entrar i moure'ns una mica en aquesta associació.
Tu pots veure, a prop de casa meva, jo estic visquent al Ripollès, per exemple, m'ho invento, però vaja.
Aquest poble dic, trobem... No?
A prop de casa meva, quines entitats tinc? Doncs pues mira, en tinc de gent gran. Pues jo voldria anar a fer un acompanyament. Quina entitat de gent gran em demana acompanyament? O sigui, vas tenint tot de supòsits que te'ls enllaça perfectament. I et diu, doncs tu has d'anar, o sigui, la maquineta et va adreçant en aquell lloc més correcte. I clar, hi estan les entitats de tot Catalunya. O sigui que és
la tecnologia
és una eina...
també ens facilita ser voluntaris. Ara sí, Enric.
Molt bé. Bueno, abans de res, felicitats pel nou nomenament, no?
Gràcies.
Jo, per la gent que comentàvem de que vol ser voluntari, li diria que no patís, que feina no li faltarà, perquè realment... ja s'ha dit, les organitzacions que presten serveis, especialment serveis socials, no?, que és el que jo potser em dedico més, no ens ho acabarem. Malauradament no ens ho acabarem. Per tant, aquí sí que no hi haurà problema. I una altra qüestió per tots aquells que vulguin ser voluntaris algun dia, si em permeteu l'expressió, fer de voluntari és una droga divina, perquè crea addicció.
Ah, sí?
Crea addicció, i a més, ara sortirà l'economista, que porto per bé o per mal, porto dintre, no? És la inversió més rendible que hi ha. I això, doncs, bueno, ho he practicat amb les dues vessants, no? Perquè, bueno, en aquests moments sóc president del Rotary Club de Barcelona Sarrià i sóc també patró de la Fundació Joan Salvador Gavina. I he fet de voluntari en diverses ocasions, en diversos temes, no? I la veritat és que, és el que deia, no? Treus el temps d'on pots, perquè no cal estar prejubilat per fer de voluntari, ni cal ser estudiant. Pots estar treballant a ple rendiment i treure hores, pues, de la família, de la son, etcètera, etcètera. I la veritat és que val la pena, no? I la veritat és que...
La satisfacció personal, no?, després també.
Sí, perquè, a veure, en qualsevol moment tu pots tenir una feina interessantíssima, però el poder ajudar els demés, això no té preu.
Ja. Yeah.
Això no té preu. I la veritat és, jo recomano a tothom que tingui 5 minuts a la seva vida que ho provi, no? I una altra cosa, que a vegades, les menys vegades, i això la senyora Alzina em donarà la raó, però de vegades se'ns cola algun voluntari que es pensa que això de ser voluntari és informal. Jo sempre dic, fer de voluntari és com treballar, però sense cobrar. És a dir, si tu t'has compromès per 2 hores a la setmana, tu aquelles 2 hores les has de treballar a ple rendiment i no pots dir, no, mira, avui com que plou no hi vaig. No, escolta, ni que plogui ni que nevi.
Perquè si no hi vas després també hi ha gent que queda perjudicada, no?
Evidentment.
Companys del voluntariat que...
Sí, jo coincideixo amb el que ja ha dit la senyora Alzina, de que una entitat no li pot dir, escolta, tu has de venir 8 hores a la setmana, no sé què. No. Home, el que sí que hi ha sempre una negociació, com ja s'ha dit, de quina és la disponibilitat i quines són les necessitats. Penseu que, per exemple, els rotaris, bàsicament, són brokers socials. Posem en contacte qui té la necessitat amb qui té la solució, no? Sempre diem que, clar, nosaltres som 1 milió, quasi 1.300.000 rotaris arreu del món. Sempre diem que allà on hi ha un problema, segur que hi ha un rotari que té la solució, no? I de tema de voluntariat en sabem una mica, perquè... Tothom a vegades ens veu com els senyors aquells i senyores que dinen o sopen a restaurants i tal, però quasi ningú sap, i donaré només 2 dades. La Declaració Universal de Drets Humans la van redactar rotaris voluntaris, que eren advocats, a les Nacions Unides. Per aquest motiu i per l'impuls que van donar els rotaris voluntaris a la creació de les Nacions Unides, Rotary Internacional és una de les 2 associacions que no... O sigui, de les 2 organitzacions no governamentals, per dir-ho així, que tenen seu permanent a l'Assemblea General. Una és la Creu Roja i l'altra és Rotary. I si està a punt d'erradicar-se la polio arreu del món, és per la tasca de Rotary Internacional, en què, per exemple, el president, quan es va posar en marxa la campanya d'erradicació a nivell mundial, va estar 3 dies fent antedespatxo a la OMS, hasta que el van rebre, i llavors l'OMS va comprar el projecte. Vull dir que, a veure, en sabem una mica, no? I si parlem del Gavina, en el Raval, allà sí que la feina no s'acaba, no? Mm-hmm. I sort tenim dels voluntaris, perquè si no la Fundació no podria anar, no?
La Francina vol parlar?
Sí, no, li voldria afegir una cosa, sí, que no ha dit, i fan una tasca bestial aquí a Barcelona, i és la dels menjadors.
Bueno, el projecte del PAN, que és un projecte compartit...
Menjadors socials.
Sí.
Té molta gràcia que te l'expliqui.
Sí, el tema té molta gràcia...
Que ens explica.
Perquè és un projecte, primera, que compartim pràcticament tots els clubs que estem a Barcelona, que en som 14, vull dir que, i que demostra realment això que deia, que els rotaris són brokers, no? Perquè qui són els nostres clients, entre cometes? Els menjadors socials, que val a dir que, si no em falla la memòria, em sembla que tots els que col·laborem, excepte un, depenen de centres parroquials, vull dir, que estan molt ben gestionats. I què fem els rotaris? Doncs hem buscat els millors hotels de Barcelona perquè cada dia alguns d'ells ens proporcionin els àpats necessaris, però no del sobrant, sinó el que mengen els seus empleats. Uh-huh. Que hi ha hotels que els empleats mengen molt bé. i ho sé fefeentment, com ha de ser, vaja. Però, clar, aquests àpats que surten de la cuina dels hotels han d'arribar als menjadors. Com ho fem? Bueno, doncs hem buscat qui ens financi. En aquests moments crec que tenim 4 furgonetes i hem anat a buscar els voluntaris de la Caixa perquè vagin a recollir aquest menjar i el portin als menjadors, no? I, a més, pues, el RAC ens ha guardat els cotxes, ens els ha fet la revisió, ens ha fet les assegurances, etc. No? Bueno, les assegurances l'ha fet el RAC, però bueno, vull dir, hem buscat qui ens asseguri, qui ens faci els manteniments de les furgonetes i tal. Què ens ha costat en els rotaris? Doncs posar-hi imaginació i posar-hi la feina organitzativa. I alguns hi han dedicat moltes hores, òbviament, perquè això no es fa sol, òbviament. I sobretot, contactes. Pues, parlar amb un, parlar amb l'altre, i llavors acaba de...
I l'important és l'objectiu, no?, i la conclusió, que és la que s'aconsegueix.
Pues sí.
El bé comú. Se'ns acaba el temps de l'entrevista. Francina Alsina, presidenta de la Federació Voluntaris de Catalunya i presidenta de la taula del tercer sector. Tot un plaer que hagi vingut al Plusvalua a Ràdio Estel. Que vagi molt bé amb el seu càrrec dins de la taula del tercer sector i molts èxits.
I moltes gràcies per convidar-nos i bon vespre a tothom.
I nosaltres continuem amb actualitat i amb una mala notícia, o la que pot ser una mala notícia, és que el Mobile World Congress va venir el seu conseller delegat de la GSMA ahir que era dimecres, i es va trobar amb la vaga convocada i va amenaçar que si la cosa no millora, Barcelona pot ser l'últim any que se celebri el Mobile World Congress l'any que ve. Una fira que, com tots sabeu, doncs, mou molts diners. Com valoreu aquesta amenaça, entre cometes, del màxim responsable del Mobile? Enric.
Bueno, deixeu-me ser políticament incorrecte.
Si ho deixem, que ho siguis, vinga.
Si es vol construir un país, hem de tenir clar quin país volem. I un país on es perjudica l'economia és un país en què contínuament es tira trets al peu. Al marge de motivacions polítiques, perquè l'economia funcioni ha d'haver-hi estabilitat. Ha d'haver-hi estabilitat legal i ha d'haver-hi estabilitat de marc, en definitiva, no? Institucional, etc. Si aquesta estabilitat es perd... Si es pot bloquejar el país un dia per protestar pel que sigui, i possiblement ara tindrem molts dies que es podrà protestar per moltes coses, doncs al final ensorrarem el país. I aleshores ja no en tindrem cap. Ni república, ni monarquia, ni mig pensionista. Mm. I això, penso que aquesta reflexió no es fa. No es fa. I això, ja està, això està al marge de qualsevol opinió que algú vulgui tenir. O sigui, una cosa són les opinions polítiques, que són molt lliures i cadascú pot pensar el que vulgui, i una altra cosa són les raons tècniques. I les raons tècniques són les que vostè, per poder menjar 3 cops al dia, ha de tenir un sistema que li permeti produir aliments i distribuir aliments, per dir-ho d'una forma molt planera. Si vostè es carrega tot aquest entramat, doncs vostè no menjarà 3 cops al dia. Mm-hmm. I pot pensar el que vulgui. Però la realitat és que vostè no menjarà 3 cops al dia. I això penso que no es té en compte. I, clar, de ser la capital mundial del mobile, a perdre això, bueno, és convertir Catalunya en un país de tercera. I Barcelona, doncs...
Perquè ha costat molt convertir-ho i que...
Ha costat molt. I llançar per la borda tots els esforços que s'han fet per ser capdavanters... i un pol d'atracció d'aquesta indústria, que no oblidem, és la indústria, una de les indústries més capdavanteres dintre del panorama econòmic mundial, no? I deixar-ho perdre perquè estem parlant d'altres temes em sembla d'una irresponsabilitat com a país, fora de tot escaire.
Joan.
Sí, no, a mi m'agrada que ho comentis, Quim, perquè precisament l'altre dia jo parlava amb un company, doncs una persona molt implicada en tot el procés que estem aquí vivint, o patint, segons com ho vegis, i precisament parlàvem de les conseqüències. Ell m'argumentava que no hi havia cap conseqüència econòmica que fos conseqüència de la inestabilitat política que estem patint a dia d'avui, d'acord? Que, tal com deia l'Enric, evidentment tothom és lliure de pensar com vulgui, de tenir l'ideari polític que vulgui, però evidentment si tu veus que hi ha una sèrie de conseqüències econòmiques, ojo, has d'aixecar una mica la mà, veure l'alerta i tenir en compte doncs, que efectivament s'està causant un mal d'acord? Llavors, és important valorar-ho, perquè ja et dic que la gent a dia d'avui, a curt termini, no es veuen les, o sigui, les conseqüències del que estem patint a dia d'avui d'aquesta inestabilitat jurídica, que precisament jo com a advocat, ara és quan m'agrada parlar amb la gent i fer-li referència al fet de que ara, dia d'avui, aquí a Catalunya, nosaltres coneixerem el que és el concepte de seguretat jurídica, que sempre és el típic concepte que sempre senties quan parlaves a nivell internacional de qualsevol país subdesenvolupat o de Llatinoamèrica, doncs el que era el concepte d'inseguretat jurídica. A dia d'avui, Catalunya l'estem patint, d'acord? Llavors, les conseqüències no vindran ara, ni en aquest mes, ni en dos mesos. Les començarem a veure d'aquí 3, 4, 5, 6 mesos. I les conseqüències de la inestabilitat que estem veient a dia d'avui.
Que pot ser pujada d'atur, no? Empreses que destrueixin llocs de treball.
Llavors, és molt important que, de cara a les eleccions, que bueno, celebraran d'aquí doncs, el 21 de desembre, no? D'aquí 40 i pico dies, doncs és important que la gent reflexioni, vull dir que no es vagi votar amb el fetge, que la gent pensi que tingui en compte doncs, que, clar, que hi ha una sèrie de conseqüències que estem patint, i el Mobile World Congress, evidentment, és una de les primeres, que, bueno, que és evident que és el congrés més important, el sector de la telefonia crec que és un dels sectors...
És que és brutal, quan se celebra aquella fira només s'ha d'anar un any i veus la gent que mou...
No, i només has de viure a Barcelona. Jo que vaig amb moto per Barcelona només has de veure la quantitat de furgonetes aquestes de color negre que van amb tots els executius o la gent que ve aquí a visitar, vull dir, és una passada. Llavors, clar, és evident que la gent ha de ser conscient que les conseqüències són, bueno, són dolentíssimes.
Com som un programa econòmic, anem a parlar de sumes i parlem en concret de 102.870 vots que van ser els que va obtenir Unió a les passades eleccions al Parlament i, bueno, tot i aquest resultat no es van traduir en cap escó per la llei electoral i ara els hereus d'aquest històric partit, que són Units per Avançar, han anunciat un acord amb el PSC per presentar-se a les eleccions al mes de desembre. Ramon Espadaler, molt bon vespre. El Ramon Espadaler ocuparà el tercer lloc a la llista del PSC per Barcelona. Quin és l'objectiu d'aquest acord d'Units per Avançar amb el Partit Socialista de Catalunya?
Doncs eixamplar un espai que no és frontista, que no és independentista, però que no pot combregar amb la visió tancada i immobilista del govern central i del Partit Popular, i que creiem que és l'espai doncs, que haurà de gestionar aquest desencontre, aquesta fractura social tan greu que tenim, entenent les raons d'una i altra part, però eixamplant un espai de fer ponts, de diàleg, d'acord i de consens. I com que són paraules molt gastades, perquè n'hem parlat molt, doncs hem intentat pensar-les un pli de sentit i hem dialogat entre el Partit Socialista de Catalunya i el que representem Units per Catalunya, hem dialogat i hem acordat un acord doncs, que costa d'entendre probablement per una part de l'electorat, perquè són partits diferents, representem tradicions diferents, però que s'explica per la dificultat o la complexitat del moment i de l'entorn.
Des de l'any 80 va existir a Catalunya primer una coalició, després una federació que s'anomenava Convergència i Unió, liberals, socialdemòcrates, socialcristians, que va funcionar i que va ocupar aquest espai de centre polític, de moderació, de catalanisme moderat. L'objectiu és convertir, almenys en aquestes eleccions, aquesta llista electoral del PSC i que ocupi aquest espai de moderació, de centre polític que va ocupar CiU durant els darrers 37 anys o 35 anys?
No es pretén fer una substitució d'aquest espai, perquè la vida ha donat moltes voltes i estem en un context molt diferent per bé i per mal. No? El que pretén aquest acord, el titular, l'Aliança pel Seny i pel Catalanisme, és fer un espai, insisteixo, no frontista, molt severament preocupat per, un, la fractura social que estem patint en aquests moments, dos, per la inestabilitat que té conseqüències econòmiques que no ho perdem de vista, afecten els més febles, i tres, la recuperació primer de les institucions, la derogació del 155 i tornar a la normalitat per fer créixer l'autogovern, com? Home, doncs des del diàleg, en el marc de les institucions, de la manera que Europa sí que ens entendrà. El que no ens entenen des de fora, i dissortadament ho hem vist amb molta cruesa, és fent propostes al marge de la legalitat, de l'ordenament jurídic i constitucional. Això no ja ho hem vist. Espanta les empreses, espanta les inversions, fa marxar la gent, ens allunya encara més i més d'Europa, no? I no ens porta enlloc.
Units per Avançar, ho dèiem, són els hereus de l'antiga Unió. Amb aquest acord es mantenen els valors de la democràcia cristiana?
Sí. Quan nosaltres, precisament l'entrada de l'acord diu que reconeix que venim de tradicions molt diferents, o diferents, el Partit Socialista i nosaltres, que ens instal·laríem en un entorn europeu on denominaríem democràcia cristiana, si voleu en denominem humanisme, pel cas ja ens entenem, que en moments difícils, per exemple, els de, després de la Primera Guerra, de la Segona Guerra Mundial, van ser capaços d'entendre's i de sumar i d'aixecar Europa de les cendres i de fer un espai doncs, on els drets individuals i col·lectius siguin respectats, on hi hagi una economia social de mercat, on hi hagi tots aquests aspectes importants. No? Ara, afortunadament, no estem en un context bèl·lic, però sí que estem en un context molt delicat. I a partir d'aquí nosaltres creiem que cal doncs, i que està justificat i que té sentit una aliança entre diferents, reconeixent-nos com a diferents que som.
Senyor Fader, ens queden molt pocs segons. Només una pregunta molt ràpida. Sí. És un acord puntual per a aquestes eleccions?
És un acord puntual només per a aquestes eleccions, no extrapolable. Hi ha altres eleccions, hi ha altres moments.
Per a la situació que es viu actualment a Catalunya. Doncs, Ramon Espadaler, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Plusvalor. Que vagi molt bé, d'acord?
Gràcies a vostès.
I se'ns acaba el temps, ens va molt de greu, però és que la ràdio és així. Arribem a les 9 del vespre i hem de donar pas als altres companys. Una salutació de Quim Esteban. Fins la setmana que ve. Adéu.